El jutge del cas Plus Ultra imputa ara les filles i la secretària de Zapatero. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
Madrid, Paula Brujats.
I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També s'assuma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
Washington, Oriol Serra.
L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte amb una refineria al punt de mira.
L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
Corresponsal Cristina Solías.
És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
I al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana L. Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes, reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
D'aquests pisos n'han de marxar una 60 més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
Anem cap allà, David Àngela.
Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Ho fa amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç aquesta primera jornada del Mundial amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8. I també aquesta tarda, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i Pozo Murcia.
A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua la C58 a Montcada, direcció rondes. A2 a Cornellà, sentit Lleida. I AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que, efectivament, el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus de màxima i, en definitiva, un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels vols de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat cas Zapatero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar, que l'ama la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident socialista i que feia totes les gestions amb els altres implicats. La notícia és de fa molt poca estona, però ja hi ha la primera reacció del Partit Socialista. Diuen que s'ho esperava, que era previsible, però confiança total en l'expresident i les seves filles. Montse Mínguez, a La Sexta.
Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
El moviment d'aquest matí és una mostra més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen. I el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen su tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero i això s'hi suma que el jutge també ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut del mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra que esquitxa l'expresident en aquest cas. Era una prova clau en la construcció de la seva imputació que Zapatero volia anul·lar.
I un cop més, el PP aprofita aquestes investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolars a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se Trump ja feia això, amenaçar.
Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia, escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els van bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt estar lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord. Una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del Club Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
Per això el sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui aquesta rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desafavorits.
I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que si crema Kiev hi respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a
la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fonts de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Energia per recórrer carreteres infinites.
El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual.
para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la zona franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar al 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
La Fundació Catalana Ela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3 plus de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
Catalunya migdia.
Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 2:15. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt, perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement, doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats al País Basc. L'any en què n'hi va haver n'hi va haver més, va ser el 1980, amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González, dos casos entre el 82 i el 83.
Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat per ser enderrocat. David, Àngela, se'n fan lectures molt contradictòries.
Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que està tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
No quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència. Estaran creant un problema social de veritat a la mina.
Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià. Però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
El que apunyaló a Higinio fui yo.
¿Qué fue usted?
Mi padre no. Tenía miedo y hizo así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
No és possible la legítima defensa en els casos de riña tumultuària mútuamente aceptada.
I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
Una cosa més abans de la publicitat. La cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir esporàdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito. Atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 4 minuts de 2/4, avui comença el Sonar. Un Sonar que estrena nova direcció. Per primer cop, el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres, Marc Ruiz.
Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery, que mescla el techno amb la música industrial, o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Pel que fa a la resta de la setmana, divendres és una jornada molt potent, amb les bandes catalanes Anne in the Hall i Cute Mob, l'artista visual japonès Daito Manabe, els britànics Skepta i Subtract, el DJ holandès Reiner Zonneveld, que portarà al Sonar un espectacle hologràfic i farà un back-to-back amb el seu avatar regenerat amb intel·ligència artificial, la DJ belga Charlotte DeWitt, aclamada mescladora de techno i rave, o els enigmàtics Ice Morph, d'estètica pròxima al videojoc. Dissabte, els caps de cartell indiscutibles són els britànics de Prodigy, que tornaran a pujar als escenaris, però sense el carismàtic vocalista i animador Keith Flint, que va morir el 2019. També cal apuntar-se noms com el del veterà japonès Takuya Nomura, barreja house amb funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei flamenca Amélie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades.
Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar Més D, que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
El 14è Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartit coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès Daito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya. Perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Arribat al TNC, així d'emocionat.
Feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertrana es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer 2 premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. Ei, què va a ser hoy? Baby, vamos a vernos. El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Vareda.
I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb un primer balanç del Mundial.
Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada del Mundial, 24 partits, i ara toca posar les primeres notes. Setmana del Mundial i ja hem vist totes les seleccions debutar, per això de seguida farem un primer balanç amb el Ricard Torquemada. Abans, però, repassem amb l'enviada especial del Mundial, amb la Sònia Gelma, com han anat els últims partits que s'han jugat, els d'ahir a la nit i a la matinada. Sònia, van debutar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites al títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics, i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors, i en canvi un Gordon, recordeu, l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb 2 gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé. El primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. muy satisfecho con la actitud. No fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana Panamà del grup d'Anglaterra, Yirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd, i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marc Cucurella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
Doncs aquesta tarda, a partir de la 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa amb la Sònia Gelmà i el Jordi Costa, també Marc Cucurella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera reacció de Cucurella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria a Cucurella un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Cucurella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips i que crec que el Madrid, diu Marc Cucurella, ella és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem, i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. I dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
Me'n falten dos,
Encara te'n falten dos?
Però en tinc, a 22 ja hi he arribat.
Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
Mira, m'ha agradat molt l'Argentina. Crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao, no sé si és un termòmetre prou rigorós, haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants, va guanyar per 7-1, i m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra Senegal i Croàcia, que no van funcionar la primera part, però a la segona part van veure la millor versió concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal. I no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verd i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verd, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible, que no sigui una d'aquestes set. I Brasil, el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell i que formen part de la història dels mundials, i per tant Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si es refà del primer entrebanc.
De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
Mira, m'han agradat molt i no l'esperava Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que es farà coses al Mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitriona als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador. Dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini per a ser millor que l'equip d'Ancelotti.
Vaja, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb 3 gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb 2, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits, a la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
Gràcies, Laia.
Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada que comença ja aquesta tarda amb els grups, amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou. No vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador por el escenario sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día, o no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà-Qatar.
9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
Sí.
I després a cala meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peretarrés.org.
Per cert, i el teu mal de cap?
Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Barça femení confirma de la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Orrut Vila.
Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid, i el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
Una carta al president Rafael Juste demanant als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. En cada enclau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 8:45, hora catalana, a Sant Andrews contra el Birmingham.
Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava al Liverpool. Pendera encara de fer oficial Dumfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit és Enzo Fernández i si no prefereix Mateus Fernández.
Comença avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, bé, doncs l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final de pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del Bàsquet al Futbol Sala, després de la remuntada del primer partit, el Barça busca ara una segona victòria davant el Pozo Múrcia. En aquest play-off, Francesc Ripoll...
Pràcticament sense temps per pair, la nit èpica de futbol sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final, que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat amb vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrontament completament diferent.
Serà un partit totalment diferent en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia. Marta García.
Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda condicionat a una segona revisió mèdica després del primer entrenament lliure de demà. Veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Pau Labadosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit, al Club de la Mitjanit Especial Mundial, i a les 8 ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga ACB entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fer.